Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, 1 de juliol. Comencem mes i comencem nou episodi que tornarà a fer remuntar termòmetres a valors d'estiu calorós.
Bon dia, què tal, com esteu? Vinga, va, que ja és 1 de juliol i ja fa uns dies que ha començat l'estiu, un d'aquells estius que podria ser l'inici del final. Ahir ja ens van cridar per vacunar-nos per les persones que tenim entre 16 i 29 anys i estem molt contents i contentes. Avui, al Supermatí, tindrem amb nosaltres a la directora del Festival Salat de Portaferrada, Anna Portunyomé, i també us explicarem que Ecologistes en Acció ha atorgat una bandera negra a la platja de Sarriera, mentre Palafrugell prepara accions per un pla verd per la biodiversitat. També us explicarem que xifren en 2.060 milions d'euros el deute del sector turístic gironí per la pandèmia i acabarem amb la secció de cinema d'Ignasi Arbat. A veure què ens recomana, perquè jo tinc moltes ganes de veure Cruella. No sé si ens parlarà d'això, però qualsevol recomanació segur que està molt bé. Us parla Eugènia Güell i tenim a tota la redacció preparada pel Supermatí d'avui. Bon dia, Sergi.
Hola, Eugènia, bon dia.
Bon dia. Bon dia, Anna.
Bon dia.
I bon dia, Sandrín Busnet.
Bon dia.
Transmet Ràdio Capital de l'Empordà amb Extra FM. Comencem els titulars d'avui, que l'ONJA tira endavant per les obres d'urbanització de Mas Pera amb 8,7 milions d'euros. Sergi.
Aquesta xifra és una rebaixa d'una mica més del 20% del preu de sortida inicial previst pel consistori. La reducció del preu final implica que els propietaris hauran de pagar un 5% menys del cost de l'obra per l'actualització que va fer l'Ajuntament.
He dit 8,7 euros, però eren, evidentment, 8,7 milions d'euros. La policia de Palafrugell intervé en un centenar de productes caducats de supermercats del centre. Ah, no.
L'actuació policial va arribar arreu de les diferents sospites dels agents del cos, que van rebre queixes d'usuaris i consumidors de l'establiment comercial. En total van intervenir 4 caixes amb prop d'un centenar de productes caducats.
I Ecologistes en Acció atorga una bandera negra a la platja de Sarriera. Anna.
Ecologistes en Acció ha presentat el seu informe anual Banderes Negres 2021, en el que han repartit un total de 48 banderes negres a Espanya, una d'elles a la platja de Sarriera de Begú. L'informe exposa que el motiu pel qual Sarriera ha rebut aquesta bandera negra és la construcció d'una urbanització de com a mínim 52 habitatges prop de la platja.
Déu-n'hi-do, Palafrugell prepara accions per un pla verd per la biodiversitat.
S'aplicarà entre finals de juliol i agost amb l'objectiu de conservar i millorar el patrimoni natural del municipi i evitar la pèrdua d'espècies i hàbitats.
I també us explicarem que xifren en 2.060 milions d'euros el deute del sector turístic gironí per la pandèmia. La patronal diu que encara no es pot parlar de recuperació perquè encara s'està immers en aquesta fase de resistència. I, d'altra banda, dijous que ve s'engegarà la iniciativa proposada per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per obrir patis de les escoles fora de l'horari lectiu i així oferir un espai educatiu de lleure. De seguida us n'expliquem tots els detalls. D'altra banda, Sandrín, Antoni Ros Marvà, adoptat per Calonja i Sant Antoni.
Sí, fa més de 50 anys que el director d'orquestra i compositor i té relació i ara hi viu tot l'any. Va col·laborar activament en la vida cultural dels municipis i va compondre la sardana Calonja en 50 anys.
Paula Badosa s'imposa a Liona Bolsova en el duel baix-empordanès de Wimbledon.
Badosa va fer bo el seu debut en aquest gran slam anglès i va superar Bolsova per 6-2, 5-7 i 6-2, superant així el seu resultat de 2019 en què va caure primera ronda.
I tot seguit, la previsió del temps avui amb en Marc Vilà. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Comença el mes i sembla que ho farà amb més calor que mai.
Comencem nou mes i comencem nou episodi de calor. A partir d'avui dijous, l'atmosfera ens portarà una nova tongada càlida. Avui potser encara no notarem la seva màxima eficàcia, però la meteorologia reserva per demà i pel cap de setmana un augment dels termòmetres aquí al Baix Empordà. No serà una gran calorada, però notarem més les conseqüències estivals que les darreres jornades que han quedat amb calor moderada. Avui esperem temperatures màximes que difícilment passaran dels 30. Les mínimes es mantindran en valors de 15 a 17 graus. El dia no serà radiant del tot, sobretot al matí, però no esperem precipitacions a la comarca. L'estat del mar serà de marejol, amb una temperatura de l'aigua a la comarca que ronda els 23 graus a l'Estartit, segons l'observador Josep Pasqual. Una temperatura anormalment alta, possiblement a causa dels vents de nord que han creat un corrent d'aigua temperada de mar cap a la costa, concretament 2,5 graus més alta que la mitjana entre 1973 i 2017. Pels propers dies, pocs canvis, més estabilitat i més sol. En definitiva, més calor.
L'estabilitat i el sol ens agraden, o sigui que perfecte. Moltes gràcies, Marc. I avui el comentari és d'en Marçal Lladó.
Us explicaré una cosa que va passar fa uns dies, però que no passa cada dia. O almenys no passa cada dia a la Bisbal. O almenys no passa a la Higueta, al carrer de la Bisbal, on abans hi havia totes les botigues i ara es tanca, en tanca una cada dia. Doncs dissabte passat no és que tanquessin una botiga, és que en van obrir de noves. I no en van obrir ni una, ni dues, ni tres. En van obrir set. Set noves botigues d'artesania, ceràmica, antiguitats, decoració... Tot un glob d'aire fresc per aquest emblemàtic carrer de la Bisbal. Van organitzar la inauguració conjuntament i va ser tot un plaer passejar-hi i descobrir-les una a una. I tant de bo aviat n'inaugurem set més.
Home, déu-n'hi-do, set noves botigues. Ara ja tenim també molts més motius per anar a la Bisbal. Avui la cançó del dia a mi m'encanta personalment, els Amics de les Arts de fet també avui actuen a l'Estartit dins del festival Ítaca i una de les cançons que no faltaran és Juliol 1994 que avui per cert és 1 de juliol i per tant és la cançó perfecta, gaudiu-la.
Uns crits impacients trencaven la tarda, la veu dels amics al carrer. Tots tres pedalant cap a la cabana, el fum desplegant-se imponent i aquella olor cremava per tots cantons, cremava el més semblant a casa nostra enmig del bosc. Cremaven el res i el tot, cremaven potser rampones, però per nosaltres eren tresors. Tampoc en parlàvem, hi ha un preu per fer net dels malsons. Allò que ens fa nens, l'espurna salvatge, qui sap què va perdre de més amb el foc. Cremava per tots cantons, a casa nostra enmig del bosc. Cremaven el res i el tot, cremaven potser rampones,
Al Complex Jocs de l'Estartit us convidem a una jornada completa i fantàstica. De primer, restaurant Swift Takeaway. Les millors hamburgueses d'autor, tapes de disseny, amanides, pollastres a l'as, pizzas... I de segon, diversió assegurada per tota la família al parc d'atraccions Jocs. Karting, circuit de motos, tobogan, llits elàstics i un munt d'atraccions. Si busques el menú perfecte per tothom, restaurant Swift Takeaway i Jocs a l'Estartit.
Veniu a gaudir de la millor cuina tradicional mediterrània a la Torrada, Taverna del Mar, a l'Estartit. Gran varietat de peixos, calderetes, carns, paelles i fideuàs. I no us oblideu de demanar la Barca del Pescador, que inclou gambes, calamar, xivirón, sèpia i pescadito per només 15,95 euros. Tot en un ambient amb aires marinats i amb una espectacular terrassa davant de les Illes Medes. La Torrada, Taverna del Mar, carrer Salines 19, l'Estartit. Telèfon 972-75-1773. Quan el...
està quieta, si no fos el que no et fa l'amor, ben mirat que n'és d'hermós.
Està clar que l'equip de Ràdio Capital no som els millors cantant habaneres, però el que sí tenim és el millor equip per explicar-te la cantada de Calella. Ens escoltem i ens veiem el dia 3 a partir de les 8 del vespre a Ràdio Capital, la ràdio de la cantada.
Supermatí.
S'acosta el Festival Salat de Sant Feliu de Guíxols, el nou festival d'humor del Portaferrada. Serà el 9, 10 i 11 de setembre a diversos punts de la ciutat. I volem repassar els noms d'aquest festival amb la seva directora, Anna Portomeñe. Bon dia, Anna.
Hola, bones. Què tal?
Què tal? Clar, després d'un any com el que venim, ja dieu vosaltres que l'humor potser és la millor teràpia, no? O és una bona teràpia, almenys.
Sí, bueno, aquí no li senta bé riure, no? Jo crec que no hi ha ningú en aquest món que pugui dir que li senta malament riure durant una estona. Així que, sent algú universal, què millor que fer això durant 3 dies seguits.
I tant. A més, en el festival hi trobem noms destacadíssims de l'humor de tot l'estat. Per una banda, hi ha Santiago Segura, Flo i José Mota. Què hi faran?
Doncs faran el seu espectacle, que portaven fent en gira durant ja, diria que un parell d'anys, que es diu Dos Tontos i Jo. Al final són tres amics que s'ajunten sobre un escenari i són tres persones a les quals tothom coneix i que tenen un carisma especial que saben connectar amb el públic i que afortunadament saben fer riure molt bé. I crec que no cal que expliqui massa perquè crec que són prou coneguts.
Home, i tant, comenceu, és que clar, amb aquests noms i bueno, ara de seguida parlem dels altres, però clar, comenceu el festival amb plats molt forts realment.
Sí, divendres tenim una conferència d'humor, que és amb el Víctor Parrado, però després per la nit també tenim l'espectacle del Guíxols Arena, que és amb l'Ignati Farray, el Pablo Ibarburu i la Valeria Ross, que són tres humoristes que ara mateix estan funcionant molt bé, estan agradant molt, estan tenint cadascun en àmbits diferents, l'Ignati amb el programa de la vida moderna, la Valeria està zapeando, el Pablo Ibarburu està a la Resistència, són tres artistes que a nivell d'humor ara mateix estan patant-ho molt i que a més tenen un humor que es pot combinar i que junts sobre un escenari, de fet, és la primera vegada que els tenim.
Clar. També veig que teniu a les noies de l'Apocalipsi, l'Elisenda Carol, l'Elisenda Pineda i la Charlie P. Què hi faran elles?
Elles venen a fer el seu programa de ràdio en directe. Portaran algun convidat que tingui a veure amb el festival, algun dels humoristes que potser participen al festival, encara no ho podem desvetllar, i venen a fer, en comptes, aquell dia el seu estudi de ràdio es trasllada a Sant Feliu de Guíxols.
Ah, molt bé, això serà xulo també.
Sí.
També veig que hi teniu el Carles Sanz del Tricicle.
Sí. El Carles ha començat a fer un espectacle en solitari, ja porta un temps fent-lo, però a Sant Feliu encara no s'hi ha fet. I ens explica, en el seu espectacle ens explica una miqueta secretillos de Tricicle, i per primera vegada sentirem parlar el Carles Sanz, perquè al final porta molt de temps callat quan
anava a girar el tricicle. Jo, de fet, no sabia ni que feia un espectacle d'humor. Vull dir que clar, la gent suposo que li deu sorprendre, i més si explica secrets de tricicle, no? Vull dir que també és una mica llaminer.
Sí. No, i realment l'espectacle és molt divertit.
Mm-hmm. I com els heu triat? Heu fet un càsting o heu anat a veure i heu fet una prèvia selecció? Com heu triat les persones que volíeu que formessin part d'aquesta primera edició del festival?
La idea que teníem era humor per tots els públics. És a dir, que tothom de Sant Feliu de Guíxols tingués una proposta amb la que sentir-se identificat o que li cridés l'atenció. Llavors, hem intentat agafar, és veritat que al final tots fan riure, però tenen estils molt diferents i tenen públics molt diferents, perquè, per exemple, el Pablo Ibarburu està a La Resistència, que és un programa per gent jove, en canvi el Carles Sanz de Tricicle ve d'una llarga trajectòria en tricicle, amb el qual és més conegut a totes les edats. Hem intentat mirar una miqueta els estils de cadascun i fer una combinació d'estils molt diferents. És evident que hi haurà qui digui, em sento identificat amb dues propostes, però la idea era que tothom es quedés rigut.
Que bé, clar, també per exemple Santiago Segura, Flo i José Mota també són d'un públic molt general, no? Que segurament tothom més o menys sap qui són, i hi ha altres que potser doncs són més específics, que també coneixen molta gent, però potser és un públic més específic.
Sí, totalment. O sigui, el cas de Santiago Segura, José Mota i Flo, podríem dir que són, bueno, és que porten tant de temps a la televisió que jo crec que tothom els coneix, però tenen un públic potser més familiar, però penso que també poden englobar públic jove, públic adult, públic, doncs això, amb parella, amb amics, pots anar de totes les maneres. Després, per exemple, la Martita de Granada, que és una noia que tenim diumenge, ve d'Instagram. La noia és coneguda gràcies a Instagram. És a dir, ve d'un sector totalment diferent, perquè Santiago Segura ve de la televisió i de les pel·lícules, i el José Mota també. Llavors, evidentment, probablement el públic que vingui, perquè la coneixen d'Instagram, perquè la coneixen dels seus monòlegs i tal, sigui diferent al que ve a veure els altres.
Total. És aquesta noia, doncs, la Martita de Granà és una influencer, no?
Sí, és humorista, realment. Ella, la seva manera, el seu impuls ha sigut gràcies a la xarxa
social, la plataforma,
que durant el funcionament va fer molts vídeos. Exacte, la plataforma ha estat aquesta, de la mateixa manera que els altres potser han tingut la tele o han tingut la ràdio, però ella realment és humorista. I la prova és que ven entrades com ningú a dia d'avui, aquesta noia per tot Espanya.
Ostres, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Hi ha una obra...
De fet,
Digues.
Digues.
No, digues.
No, que de fet, a dia d'avui diria que és la que més entrades venudes porta al festival.
Clar, bueno, realment també, vull dir, arribant per xarxes i per Instagram, entenc que ha arribat a moltíssima gent, potser de fora de la comarca i tot, no?, que potser també la van a veure.
Jo penso que sí, perquè aquesta noia nosaltres hem vist com ha funcionat a Barcelona també, i hem vist que ha vingut gent de tot Catalunya a veure-la, quan ha estat a Barcelona. És a dir, mou a la gent, ha generat un enganxe amb la gent que fa que tothom es desplaci per veure-la i que, bueno, és un fenomen increïble el d'aquesta noia.
Que bé, Clar, realment passa una mica el que deies, no?, que arrossegueu tant gent jove que ha arribat aquesta noia a través d'Instagram, com el del tricicle, que explicarà anècdotes i secretets del tricicle, i també farà gràcia a un públic molt concret de gent, però que encara, pues, això, encara segueix molt el tricicle i tot. I no sé si alguna obra, creada especialment pel festival, o si totes ja eren espectacles que ja es feien.
Doncs, el de Por fin juntos, de la Valeria Ros, l'Ignatius Farray i el Pablo Ibarburu, ells tres tenen gires en solitari, han fet sempre gires en solitari, i en aquesta ocasió els ajuntem els tres per fer un espectacle, que això sí que no s'havia fet mai. Sí. Ostres. Que és veritat que cadascun farà un trosset del seu monòleg i hi haurà una part compartida, però ells tres sols a sobre l'escenari, això no s'ha fet.
Home, i si hi ha una part compartida, doncs també entenc que han hagut de fer un guió, vull dir que hi haurà allà una mica de monòleg exclusiu, no? Clar.
Sí, exacte. Clar. Sí.
Molt bé. I aquesta part, o sigui, us la van fer a vosaltres quan van presentar la proposta, o va ser que per separat vau decidir juntar-los?
No, nosaltres confiem en el seu criteri, perquè sabem de sobres que són artistes treballadors i creatius, i ells es van reunir ells i ho van... Vull dir, va ser més cosa d'ells, perquè nosaltres els hi vam donar via lliure, realment, perquè fessin el que volguéssim. En aquest cas.
I de tots els espectacles que hi ha, diguem-ne, quin és el format potser més diferent? He vist que hi ha un vermutòlogo, que això és que es fa molt, però potser és un format ja diferent a tots els altres espectacles, no? O hi ha algun format que diguis aquest és molt diferent?
Doncs gairebé diria que sí, que el vermutòlogo pot ser que sigui el més diferent, perquè al final els monòlegs habitualment es fan més per la nit, es fan en horaris nocturns, els tenim associats moltes vegades als bars, per exemple, i els tenim molt associats a les franges de les 10 de la nit, a les 11. Evidentment ara no, però prèvia a la pandèmia sí. En aquest cas, els vermonòlogos els farem el diumenge a les 12:30 del migdia. Clar. Amb la qual és un format que ja s'està fent, eh? Vull dir que no és que no ens ho haguem inventat nosaltres, que aquest espectacle ja existia, però no és habitual. No. I a més és una franja que nosaltres ens n'hem adonat que funciona molt bé, perquè nosaltres hem programat espectacles en aquesta franja i la gent a les 12:30 del migdia està molt més fresca. Ens estem adonant que és una franja boníssima.
I ve de gust, de fet, no? Dius, perquè on es farà aquest vermonòlogo en concret? Vull dir, hi haurà vermut i tal, o serà l'espectacle a l'hora del vermut, per dir-ho així?
Es fa, i ara no recordo el nom, a la plaça del Mercat, diria que es diu, al voltant hi ha tot de terrasses, amb la qual cosa la idea és... el que farem és posar l'escenari allà de manera que amb les pròpies terrasses s'ompli d'espectadors.
Home, està superbé. És que, clar, vull dir, de fet és molt bon plan, vull dir, sona molt bé, tu vas a fer el vermut, no?, un dia de cap de setmana, sí. I et poses allà i tens un monòleg, perquè llavors la gent que no tingui entrada per aquest en concret, clar, si ho poseu allà al mig, o aquest és entrada més lliure, o com funciona?
Aquest és entrada lliure, sí, és entrada gratuïta. És a dir, que només és anar al bar i demanar una consumició, si és que ve de gust, entenc que sí, que ja que ho fas bé, però en aquest cas no s'ha de pagar entrada per veure l'espectacle.
Home, llavors, diumenge 11 de juliol, tothom... No, sí, és diumenge 11 de juliol, exacte, tothom té plan. També veig les altres entrades, més o menys, són a partir de 16 euros i fins a 25, no?, més o menys?
Sí, més o menys. Bueno, diria que la de el Santiago Segura i tal puja una miqueta més, però sí, des del 16, bueno, i de fet també hi ha una altra activitat gratuïta, que és la conferència del divendres, que és la del Víctor Parrado, que és, ell fa com una xerrada amb tot humor sobre l'humor, precisament, en una època de pandèmia. És a dir, com afrontar diverses situacions durant la pandèmia o amb situacions complicades en general, gràcies a l'humor.
De fet, l'humor ens ha salvat una mica. Jo me'n recordo els dies de confinament, més cap al març, abril, que realment els típics vídeos aquests d'humoristes, bueno, per exemple, en Bruno Oro, jo recordo que en feia molts i tal, que ajudaven bastant. Però també a la vegada pensaves, ostres, depèn del moment en què es trobi cadascú, farà més o menys gràcia, no? Vull dir, que segur que és molt interessant aquesta conferència, perquè és el típic que tothom critica de l'humor, que està molt bé i segons el moment potser fa una mica de mal, però en general ens salva a tots, no? Potser fa més bé que mal, no?
Per sí, no, 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 no. I la manera que té el Víctor de fer-ho és agrada a tothom, habitualment. Vull dir que no... Que el que ve a fer és donar consells que poden servir per tothom, que són genèrics, i com que ho fa a més amb humor, bueno, és molt interessant i crec que pot agradar a qualsevol persona de qualsevol edat. Ja no cal tampoc realment està passant per un mal moment, ni molt menys, al contrari, vull dir, a vegades quan millor estem ens donen aquests consells, aconseguim encara estar millor, no cal estar malament per anar-lo a veure.
Clar, total. Ara deies que els vermonòlogos es faran a la plaça del Mercat. Quines altres ubicacions hi ha per aquest festival? A quins espais es farà?
Tenim el teatre, que és on s'hi fa la conferència aquesta que comentava, que és divendres. També al teatre també hi fem el Carles Sanz, i diumenge al teatre també hi fem a Venga Monjas, que fan el seu espectacle de cançons i hits de que tenen ells com a Venga Monjas. I després tenim el Guíxols d'Arena, que és on s'hi fan els espectacles del Pablo Ibarburu, l'Ignacio Esfarra i la Valeria, on s'hi fan els dos tontos i jo, o sigui el Santiago Segura, Flo i José Mota, i diumenge s'hi fa la Martita de Granà. I després tenim això, la plaça del Mercat i també el passeig marítim, el passeig hi farem l'apocalipsi en directe.
Que també entenc que és accés lliure, no?
Sí, exacte.
Perfecte. Ara que ha nascut aquest festival, bé, de fet, et volia preguntar abans, amb quin esperit neix, és a dir, com decidiu que des del Festival Portaferrada es podria fer un festival d'humor?
Això realment va ser cosa de The Project, que ens va trucar per nosaltres fer-ho, però perquè ja venien fent-ho realment amb el Terrat anys anteriors, que venien fent el Singlot. Aquesta etapa es va acabar i nosaltres realment vam agafar una miqueta el relleu i l'any passat ja l'estàvem preparant, però de fet, justament la setmana que ens van confinar ho tenien ja tot llest per anunciar-ho. I clar, no ho vam poder fer l'any passat. Sí.
Clar, ho t'esperes
un any. Clar, era una miqueta la idea de seguir. Sí que és veritat que hem hagut de canviar-ho perquè ho hem hagut d'adaptar a la nova situació i no és el festival el que estem fent, el que havíem plantejat per l'any passat, però potser ens ha sortit un festival millor i tot, perquè al final hem tingut molt de temps per preparar-lo i estem molt satisfets.
En quin sentit és diferent el que havíeu preparat al principi?
A nivell de programació, perquè molts artistes que havien de venir, potser aquest any no estan fent gira, per exemple, Bueno, s'havien plantejat altres activitats també, potser més a nivell professional, però clar, no és un any com per fer dinars i reunions i networking i cosetes així. Aquestes coses les hem hagut de deixar aquest any per fer-ho més enfocat en el públic, en els artistes i en que la gent rigui. No en fer reunions i, bueno, hem canviat algunes cosetes.
Clar, al final és el que tu dius, la part important és aquesta i després doncs, també doncs, tindrà espai per créixer, no? Per dir-ho d'alguna manera,
exacte,
en un futur. Vull dir, que hi ha expectatives, no? que segueixi el festival.
Sí, no, la nostra idea és fer aquesta primera edició i després, poquet a poc, que es converteixi en un festival de referència, que la gent associï Sant Feliu de Guíxols a aquest festival, igual que passen festivals de música, que són a ciutats que potser no són capitals de província i que són ciutats més petites, però que la gent, ja no només els espectadors, sinó també els artistes, hi volen ser. Doncs nosaltres volem una miqueta el mateix, aconseguir que l'any vinent artistes i espectadors ja sàpiguen el que és el Salat i que diguin, ostres, vull ser-hi.
Molt bé, doncs segur que sí. Moltíssimes gràcies, Anna Portomenye, directora del Festival d'Humor Salat del Portaferrada. Moltes gràcies per ser el supermatí avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Vagi bé.
Que vagi molt bé. Una abraçada.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són 9:15 del matí. Seguim amb l'informatiu a Ràdio Capital de l'Empordà. Us ho explicàvem als titulars, que l'ONJA tira endavant les obres d'urbanització de Maspera per 8,7 milions d'euros. Sergi.
Aquesta xifra és una rebaixa d'una mica més del 20% del preu de sortida inicial previst pel consistori. La reducció del preu final implica que els propietaris hauran de pagar un 5% menys del cost de l'obra per l'actualització que va fer l'Ajuntament. El projecte consisteix en la creació d'una xarxa de clavegueram separativa que permetrà l'eliminació de les fosses sèptiques, la instal·lació de les xarxes de servei d'aigua potable, electricitat i telecomunicacions, que seran soterrades, l'enllumenat públic i l'asfaltatge i construcció de voreres, així com l'adequació de les zones verdes.
Les obres començaran a partir de la segona quinzena de setembre per no coincidir amb el període d'estiu, no?
Això mateix. De fet, fins a mitjans de setembre està prohibit fer obres a la via pública al municipi per no afectar el turisme. Els treballs duraran 2 anys i mig i es calcula que cada veí haurà de pagar de mitjana uns 15.000 euros en funció de cada parcel·la. L'import es pagarà en 6 quotes repartides cada 6 mesos durant 3 anys. La primera ja està liquidada. I, per altra banda, l'Ajuntament conserva 358.000 euros que provenen de l'entitat urbanística de conservació de Maspera en el moment de la seva dissolució. Aquests diners van passar a mans del consistori i ara seran destinats a pagar part d'aquesta obra.
Moltes gràcies, Sergi. Ecologistes en Acció ha presentat el seu informe anual Banderes Negres 2021, en el que han repartit un total de 48 banderes negres a Espanya, una d'elles a la platja de Sarriera de Begur. Com en els últims anys, l'associació ha detectat que el pitjor problema a les platges se centra en els abocaments d'aigües residuals i la seva mala depuració. Tot i això, de Sarriera en destaquen la mala gestió, Anna.
Exacte, l'informe d'Ecologistes en Acció exposa que el motiu pel qual Sarriera ha rebut aquesta bandera negra és la construcció d'una urbanització de com a mínim 52 habitatges prop de la platja. Un projecte que recordem que ja va ser impugnat per la plataforma Sos Aigua Freda Salem la Costa de Begur per tractar-se d'una zona forestal i tenir un fort pendent superior al 20%. A més, l'informe també destaca que el projecte està tenint un impacte desastrós en el paisatge i que no s'ha aturat malgrat la denúncia de la plataforma i altres irregularitats relacionades amb el projecte. Des d'Ecologistes en Acció destaquen que construccions com aquesta també es fan en altres punts de la Costa Brava i que per això en els últims anys s'havia dedicat la bandera negra a la totalitat de la Costa Brava. Expliquen que aquest any, però, han decidit focalitzar la bandera negra en Sarriera, però sense perdre la mirada en altres punts afectats per la destrucció del litoral per segones residències turístiques.
És la de Cala Galladera al Cap de Creus.
En aquest cas, però per un motiu molt diferent, els ecologistes expliquen que s'ha detectat la presència d'una alga invasora d'origen australià a la platja. És un tipus d'alga que s'estén fàcilment, també utilitzant les àncores de les embarcacions com a vehicle de transmissió eficaç. A l'informe expliquen que l'objectiu d'aquesta bandera negra és conscienciar del perill d'extensió d'aquesta mena d'algues i de la importància de participar en la detecció de possibles punts afectats.
La policia local de Palafrugell va intervenir 4 caixes amb prop d'un centenar de productes caducats en 2 establiments que es dediquen a la venda d'alimentació, Anna.
Els 2 supermercats es troben al centre del municipi i, segons informa Ràdio Palafrugell, seria propietat d'una mateixa persona. L'actuació policial va arribar arrel de les diferents sospites dels agents del cos després de rebre queixos d'usuaris i consumidors de l'establiment comercial. Així es va procedir a inspeccionar el primer local i es va aixecar acte respecte a les diferents infraccions administratives en matèria de consum. D'altra banda, al llarg de les darreres setmanes, la policia local de Palafrugell també ha aixecat 4 actes administratives després de detectar venda ambulant de peix a domicilis particulars per part de persones que no compten en cap tipus de control ni de llicència per vendre productes destinats al consum alimentari.
Thank you. I Anna, seguim amb tu perquè Palafrugell tindrà un pla verd per la biodiversitat que es començarà a aplicar entre el juliol i l'agost. Durant aquestes setmanes, els grups polítics de l'Ajuntament estan treballant per aportar i modificar les conclusions o actuacions que es proposen des del pla. Avui a Ràdio Capital us podem avançar com ja serà aquest pla.
Està basat en un estudi que es va realitzar des de la Regidoria de Medi Ambient durant el 2020. Arran de la seva diagnosi van pensar certes actuacions per donar forma a aquest pla verd i de biodiversitat de Palafrugell. El pla té 5 grans objectius. Alguns d'aquests són conservar i millorar el patrimoni natural del municipi i evitar la pèrdua d'espècies i hàbitats, afavorir el verd urbà per facilitar la connectivitat entre municipis, potenciar el control integrat de plagues i afavorir la biodiversitat. Així ho explica el regidor de Medi Ambient de Palafrugell, Marc Heras.
Com pot ser, per exemple, fent una bona conservació dels, de la presència de les espècies d'ocells urbans, que són uns grans insectívors, o també els ratpenats urbans que també fan que compleixen aquesta funció.
El quart objectiu és conscienciar la ciutadania sobre la importància de la biodiversitat i així incentivar accions. Finalment, també es vol incrementar la resiliència del municipi davant de l'escenari d'emergència climàtica. Marc Heras ha concretat algunes accions.
En general, la millora de la qualitat del verd urbà, de l'arbrat, de la part arbustiva, de jardineria, o també la part no urbana, que seria la millora d'estat de rieres i basses que tenim en el municipi, basses la majoria d'elles temporals, situades a la zona de la plana de l'Aubi.
Per dotar el pla de múscul polític es volia aprovar el ple perquè les forces s'hi poguessin afegir i pogués tenir continuïtat en futurs mandats. Però prèviament a que s'aprovin el ple, els seus polítics faran aquest treball de portar-hi més conclusions i propostes. Així doncs, es podria dur a terme a finals de juliol o principis d'agost.
I ara us expliquem que Pimec xifra en 2.060 milions d'euros el deute que ha contret el sector turístic gironí per la pandèmia i creu que les ajudes que s'hi fan, fan llàstima. La patronal subratlla que el sector té un pes transcendental a la demarcació perquè abans de la Covid-19 arribaven fins a 6 turistes per cada resident i reclama més ajudes i polítiques per impulsar-lo. Fins i tot el president de Pimec, Antoni Canyeta, ha fet saber a la presidenta del Banc Central Europeu que el deute del sector turístic gironí és equiparable al d'una gran corporació. La patronal reclama repensar la taxa turística, creu que la temporada anirà a dues velocitats i diu que no es pot parlar de recuperació perquè encara s'està a la fase de resistència. Pimec reclama més implicació de les administracions i més ajudes per impulsar el sector turístic gironí. Subratlla que és un dels motors del territori i que té un impacte extraordinari en la seva economia. Per exemplificar-ho, la patronal treu xifres. L'any 2019, per exemple, les comarques gironines van rebre 4 milions de turistes i a Barcelona van ser 12 milions. Ara bé, si aquestes xifres es posen en relació amb els habitants, aleshores l'ordre s'inverteix. La patronal critica amb la pandèmia, el sector turístic, tant el català com el gironí, ha patit un greuge comparatiu en relació amb altres països europeus. Cornellà ha crit que si mirem les dades que han fet Alemanya o França, les d'aquí fan llàstima. Escoltem-lo.
Quin és el greuge comparatiu? Si mirem els països del nostre entorn i mirem les ajudes directes que han fet Alemanya o han fet França, és que fa llàstima el que s'ha produït en el nostre país i per extensió també a Catalunya i a comarques gironines. Fa llàstima. Si realment aquest és un sector important, si realment està afectat per un tancament de la demanda radical com van ser les mesures que es van haver de prendre per temes de salut, compensa-ho. Perquè partim d'un problema de liquiditat i acabarem amb un problema de solvència. I el problema de solvència vol dir destrucció directa de teixit productiu.
De fet, Pimec ha calculat quin és el deute que arrossega el sector turístic arran de la Covid-19 i per fer-ho ha partit d'aquelles pèrdues que s'han hagut de cobrir amb préstec ICO i que, per tant, han acabat convertint-se en deute. Dins dels eixos d'acció que s'ha marcat Pimec hi ha el de reclamar que s'impulsi, com dèiem, el sector turístic gironí, entre d'altres repensant el destí que es dona a la taxa turística. Més que destinar-los a fer promoció, la patronal creu que aquests diners s'han de redirigir cap a revitalitzar les empreses, impulsar la digitalització i preservar espais naturals o millorar infraestructures. En paral·lel a reclamar més recursos pel sector turístic, Pere Cornellà també ha destacat la necessitat d'adequar la formació professional a les necessitats empresarials. D'altra banda, Pimec també vol basar a la seva acció en impulsar les renovables i ha valorat el projecte del parc eòlic marí al Golf de Roses, l'aclamat i el polèmic projecte del parc eòlic, i ha reclamat infraestructures inadequades. Cornellà ha subratllat que cal impulsar l'aeroport Girona-Costa Brava, interconnectar-lo amb l'AVE, i també ha reclamat que tingui més autonomia per fixar les taxes aeroportuàries, també per la participació del territori. Antoni Canyete, per la seva banda, ha donat suport a recuperar el projecte del tramvia a la Costa Brava perquè diu que suposarà un impuls important pel turisme.
Supermatí.
Vinga, va, seguim amb la Sandrine Busnet. Antoni Ros Marvà és adoptat per Calonge i Sant Antoni.
Sí, el ple de Calonge i Sant Antoni va aprovar dilluns per unanimitat nomenar Antoni Ros Marvà fill adoptiu del municipi. Aquesta distinció és la més alta que pot concedir l'Ajuntament a una persona nascuda fora del municipi. Antoni Ros Marvà, nascut el 1937 a l'Hospitalet de Llobregat, va decidir buscar una casa per passar les vacances a Calonge després d'haver-hi passat uns dies amb uns amics. Li va entusiasmar el lloc, que combina mar i muntanya, i també perquè el poble era conegut per ser una terra de músics. Ros Marvà és un director d'orquestra, és un dels directors d'orquestra més destacats de tot l'estat i un dels més coneguts internacionalment des de la segona meitat del segle XX. És també un compositor reconegut i professor.
I ara té la seva residència a Calonge, oi, Sandrine?
Sí, fa més de 50 anys que Ros Marvà va iniciar la seva relació amb Calonge i Sant Antoni i finalment va decidir instal·lar-hi la seva residència definitiva. Tal com apunta el Diari de Girona, el que va rebre la Creu de Sant Jordi el 1988, va col·laborar activament en la vida cultural del municipi, dels municipis, i la sardana que va compondre a Calonge 50 anys, estrenada en el marc del Festival de Música de Calonge, reflectia per una banda el 50è aniversari dels festivals i per l'altra el 50è aniversari de la seva relació amb Calonge i Sant Antoni.
Paula Badosa s'imposa a Aliona Volsova en el duel baix-empordanès de Wimbledon. Sergi.
La begurenca Paula Badosa es va acabar imposant a la palafrugellenca d'origen moldau Aliona Volsova en el que va esdevenir un duel fratricida entre dues tenistes que es coneixen des de fa molt temps. Va ser un partit de primera ronda del torneig de Wimbledon que no va decepcionar gens a l'audiència i que es va haver de decidir en el tercer i definitiu set. Tal com us vam estar narrant en directe amb el nostre minut a minut al web radiocapital.cat, les alternances en el joc de totes dues jugadores van ser una constant. Badosa va aconseguir fer bo el seu debut en aquest gran slam anglès i va acabar guanyant per 6-2, 5-7 i 6-2, superant així el seu resultat de 2019 en què va caure primera ronda.
Paula Badosa va jugar un gran tennis, però també va tenir una mica de desconnexió al segon set que Volsova va saber aprofitar, no?
Doncs sí, la de Bagú va mostrar una gran fortalesa amb el servei i en va assolir 10 de directes, però al davant va tenir una Volsova que va saber reaccionar amb solvència per acabar forçant la mànega de desempat. Un gran partit de tennis que els augura a totes dues un futur prometedor. Ara Paula Badosa se les haurà amb Yulia Putintseva a segona ronda. Després d'arribar a quarts de final de l'últim major disputat fa pocs dies a Roland Garros, el seu objectiu és seguir la progressió que l'està començant a situar entre el grup de les tenistes a tenir en compte.
Què Queda un minut per 3:15. Acabem la secció de les notícies explicant-vos que el dilluns 5 de juliol, és a dir, dilluns que ve, s'engegarà la iniciativa proposada per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per obrir patis de les escoles fora de l'horari lectiu i així oferir un nou espai educatiu de lleure. El regidor d'Educació, Salvador Calabuig, comenta que és un projecte molt ambiciós perquè no només consisteix en obrir els patis i que els nens i nenes hi entrin, sinó que hi ha tot un equip de dinamitzadors que organitzaran els infants perquè s'eduquin en lleure. Escoltem.
Els patis oberts és un projecte molt ambiciós, perquè no només consisteix en agafar i obrir els patis i que els nens i nenes hi entrin, no. Hi ha tot un equip de dinamitzadors que organitzaran els nens i les nenes perquè es puguin trobar, puguin fer activitats junts i, en resum, que s'eduquin en el lleure. És un projecte molt treballat. En el seu disseny, que portem mesos preparant-lo, hi han treballat mestres, directores, tècnics d'educació, conserges i, a més, d'educació socials. Esperem que tingui molt d'èxit, perquè la intenció és que no només ho fem aquest estiu, sinó que, un cop valorat els resultats d'aquest estiu, puguem allargar-ho tot l'any.
Fa mesos, com deia, que s'està preparant el projecte i, per tant, la intenció ha dit que també es vol allargar durant tot l'any. El regidor ha recordat que aquesta és una altra acció per combatre els efectes de la Covid a l'educació. Altres són els tallers de suport educatiu i emocional que fan i també la subvenció d'activitats extraescolars. Els centres escolars que participen en aquesta iniciativa són el mossèn Valdiri Reixac els dilluns, dijous i dissabtes, l'estació els dimecres i divendres i Gaziel els dimecres. I els horaris són de 6:45 a 9:15 del vespre i des del 5 de juliol i fins al 28 d'agost l'entrada és lliure i se seguiran els protocols anticòvid establerts. De seguida parlem de cinema, però abans una mica de publicitat. No marxeu.
Del 17 de juliol al 15 d'agost torna al Festival Portal Blau amb les actuacions de Manel, Oques Grasses, Maria Arnal i Marcel Bagès, Andrea Motis i Randy Grier, Judit Nederman, Su, Manu Dix, Alba Carmona, Daphne Crizaràs, Miqui Núñez i molts més. Festival Portal Blau, del 17 de juliol al 15 d'agost a l'Escala i Empúries. Tota la info a portalblau.cat.
Coneixes el tir amb arc? Un esport diferent i divertit que potencia la concentració, estimula l'autoestima i millora la condició física en general. Aquest mes de juliol, l'Escola de Tir amb Arc del Baix Empordà organitza un curs per nens i nenes a partir de 8 anys. Aprendran mentre es diverteixen. Informa't en el telèfon 646-244-988. 646-244-988. Dimarts i dijous de 6 de la tarda a 8 del vespre. Comencem el dia 6.
Supermatí.
8:47 del matí. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal, Eugènia?
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Ara feia temps que no ens sentíem.
Sí, és veritat, no coincidia amb tu i jo, eh? Mira, sí. Me n'alegro.
Jo també, i tinc moltes ganes a veure de quines pel·lis ens parlaràs avui. Explica'ns, va.
Mira, avui farem, si acaso, una primera part, demà acabarem amb les pel·lícules que podem veure aquest estiu. En lloc de fer-les de la setmana, ja fem les de l'estiu. I avui
tu ja tens, tens l'estiu al cap, no? Ja...
Sí, jo ja... Jo vaig mirant ja tot el que hi ha d'aquí fins a setembre. Ja m'he fet el calendari del que s'ha de veure en cinemes.
Molt bé. Doncs vinga.
I avui comencem, si de cas, pel juliol, que seria totes les estrenes que tenim aquest juliol, que tenim 6 pel·lícules així interessants per veure, la majoria en sales, i algunes són d'aquestes que es podran veure també en plataformes, però la majoria d'elles en sales. Com, per exemple, la que arriba aquest cap de setmana, que és la 9ª entrega de Fast and Furious.
Ah, home, aquesta, però jo... Clar, és que has dit 9ª, és que anava a dir, quan era petita ja en sortien d'aquestes, i tinc 26 anys, vull dir que tampoc, i me'n recordo que en sortien moltes.
Correcte, de fet això va començar, crec que va ser l'any 2000, que va arribar la primera, imagina't, ja ha plogut, eh? O sigui, ja han passat 20 anys. Que era, bueno, estava de moda allò de... Bueno, no sé si ha passat mai de moda, eh? Però bé, això de fer curses en els pàrquings i, bueno, tot... tota aquesta història, no? I va començar com una pel·lícula de curses de cotxes il·legals, etc. I això ha derivat, amb el temps, a partir de la 5ª pel·lícula, sobretot, a una saga de pel·lícules d'acció, amb escenes d'acció totalment inverossímils en cada entrega més exagerada que l'anterior, i s'ha convertit en una cosa molt diferent del que era originalment. I en aquest cas tenim aquí el que és la novena pel·lícula. Recordem que vam fer un spin-off, fins i tot, que va ser Hobbs and Shaw, perquè havia de rock en aquesta saga que no es portava bé amb el Vin Diesel, i van dir, escolta, doncs us separem, tu faràs un spin-off i el Vin Diesel continuarà amb la saga de Fast and Furious. I aquí és aquesta novena part, amb Vin Diesel, Charlize Theron, que és la dolenta de les últimes pel·lícules, Jordana Brewster, que també repeteix, Michelle Rodriguez, que està des de la primera pel·lícula, Helen Mirren i John Cena, que seria la gran incorporació, aquest lluitador de Gresling, que fa aquí del germà del personatge de Vin Diesel, que se suposa que és dolent, és un assassí perillós, també és molt bon conductor, i veurem aquesta batalla, per dir-ho d'alguna manera, entre germans.
No sé si has vist el tràiler, té bona pinta o què? Perquè déu-n'hi-do tot el que estàs dient.
Mira, no sé, és que ja arriba un punt que aquestes pel·lis són totes iguals. O sigui,
sí, no?
Sí. A mi la cinquena sí que em va fer gràcia. Hi havia un atracament a un banc, estava bé. Però, vale, no sé, les últimes, la vuitena ja em va semblar una mica sobrera,
justeta,
no?
Sí.
Sí, ja és que, a més, recordem que va morir el Paul Walker, no?, que era l'altre coprotagonista de la saga.
És veritat.
I aquesta ja serà la segona pel·lícula sense Paul Walker, portem 9 pel·lícules, no sé. Les crítiques han estat una mica mixtes, eh? És a dir, hi ha una mica aquí de tot. I a mi el que em feia més gràcia de les últimes, sobretot, era de Rock, que aquí no hi és. Va, aleshores, a mi el Vin Diesel em fa poca gràcia, també ho he de dir.
Clar. Clar. Bueno, a veure què tal. Si la veus, ja ens en faràs una crítica.
Us ho diré, us ho diré.
Molt bé. Què més podem veure el juliol?
Doncs va, el juliol, 9 de juliol, que és la setmana vinent, Viuda Negra. Aquesta pel·lícula que inaugura la fase 4 de Marvel Studios, que també estava pendent de l'any passat pel tema de la pandèmia, finalment arriba i arribarà també paral·lelament a Disney+, però amb pagament. Tu pagues 21 euros, podràs veure la pel·lícula des de casa, però jo aquesta pel·lícula recomano sobretot que la gent vagi al cinema a veure-la perquè és un espectacle.
Sí?
I sí, és un espectacle visual d'acció. Les pel·lícules Marvel s'han de veure en el cinema, sí o sí, encara que tinguis l'opció de veure a la casa com és aquesta.
Realment canvia molt i també pel so, no? Vull dir, es nota molt quan,
sí,
quan estàs al cine.
Sí, sí, per exemple, que sigui un lloc tranquil·lo 2 que s'està projectant als cines, no és el mateix a casa, sí, veure aquesta pel·lícula.
I clar, no, total.
Necessites un ambient. Doncs la Viuda Negra, bàsicament, és l'espectacle, pel·lícula protagonitzada per Scarlett Johansson, que és la primera pel·lícula, diguéssim, en solitari d'aquest personatge que havíem vist en la saga de Vengadores, també en la d'Iron Man, i és una prequela, en realitat, que ens situa entre Capitán América Civil War, que allà sortia també el personatge de la Viuda Negra, i Vengadores Infinity War. Estaria entre aquest punt, però curiosament inaugura aquesta fase 4 de Marvel Studios, una nova saga de pel·lícules després d'Endgame. I en aquest cas coneixerem el passat, la família de la Natasha Romanoff, que és el personatge de Scarlett Johansson. Hi haurà una conspiració, el dolent és un tal Taskmaster, i aquí veurem també part dels seus orígens quan era espia del KGB, abans de que entrés a S.H.I.E.L.D. i els Vengadores.
Molt bé, també sona molt bé.
Sí, sí, ens ho passarem bé amb aquesta sí.
Tenim un estiu bo.
Sí, a més, superheroïna femenina, vull dir que està molt bé, està molt
total,
bé que tinguem
total,
pel·lícules d'aquest estil.
Que bé.
Vinga, per la mainada, tenim coses per la mainada. Tenim dues pel·lícules. Una seria Peter Rabbit 2, A la fuga, que aquesta arriba el 16 de juliol, que és la segona part de Peter Rabbit, aquella pel·lícula que també aquí repeteixen Domhnall Gleeson i la Rose Byrne. I tenim aquesta història protagonitzada per aquest conill de granja, d'una granja molt bonica a prop de Londres, que en aquest cas decideix anar-se'n a la ciutat a fer les seves entremaliadures. Veurem aquí la seva família, es posa en perill i, bueno, haurem de veure ell que decideix si ser un entremaliat o ser una mica un conill responsable.
Que emocionant. Això, en realitat, per molt que sigui una pel·li infantil, és un gran dilema aquest, no?, que també ens trobem als adults, si ser entremaliats o ser responsables.
Mira, jo t'ho diré, jo amb la primera pel·lícula serà per nens, però m'ho vaig passar bomba al cine.
Clar, vull dir, és que... Al final, bueno, és allò que passa amb les pel·lis de nens, que les veus després de més gran i penses, hòstia, tot el que no veia, no?, quan
clar,
era petit, i ara realment estic veient, vull dir, sí, sí.
Jo bomba m'ho vaig passar i tinc ganes de veure aquesta segona.
Molt bé.
I una que potser a veure si la recordes, Space Jam, una pel·lícula que devia ser dels 90, però que s'ha repetit moltes vegades a televisió, que ara n'han fet una segona part, que es diu Space Jam, Noves Leyendas, que allà combinava els personatges dels Looney Tunes, no?, Bugs Bunny i companyia,
sí,
amb el tema del bàsquet, no?, que em sembla que era Michael Jordan el de la primera pel·lícula. I ara han fet el mateix, però en LeBron James.
Ah, molt bé. No la recordo aquesta, però la primera, jo. No sé...
Sí, l'han passat mil vegades a la tele. És als 90, eh? Sí,
vale,
sí,
però doncs ja estaré atenta, ja estaré atenta.
Sí, doncs ara el mateix. Aquí tens personatges d'imatge real o actors d'imatge real, com és el LeBron James, que no és actor, però és jugador de bàsquet, Sonny Martin Green i Don Cheadle, combinats amb els personatges, doncs això, Bugs Bunny, Pato Lucas i companyia.
Molt bé.
Va, anem a posar una mica de por, perquè també a l'estiu ens agrada veure pel·lis de por,
sí.
O no?
Sí, bueno, a mi personalment no ho sé, però bueno, escolto les teves recomanacions, que si ho dius tu, invertiré el temps en veure pel·lis de por en alguna que estigui bé, almenys.
Aquesta jo te la recomano perquè és d'aquest terror, bueno, és Tiempo, Old, que ha dirigit el M. Night Shyamalan,
vale,
que per mi és un dels directorassos que tenim, sobretot amb el que és cinema de gènere, no? Ha fet, per exemple, últimament la sèrie Servant a Apple TV Plus, però bé, va fer l'última, em sembla que era Glass... va fer El sexto sentido en el seu moment, és un gran director de pel·lícules de gènere. En aquest cas està protagonitzada la pel·lícula pel Gael García Bernal i ens parla de la història d'una família, no? Que aquí potser ara a l'estiu no sé si la gent s'hi podrà sentir identificada aquest any o no, perquè no sé si es podrà viatjar gaire, però bé.
Clar.
Aquesta família se'n va a un paradís tropical, allò superbé, amb una caleta, la platja, estan sols a la platja pràcticament, vull dir, és un lloc super idíl·lic, i de cop i volta s'escapa un nen, però el nen torna. El que passa que el nen torna convertit en un adolescent, ja mig adult. I, hosti, què ha passat? I aleshores se'n comencen a donar compte que en aquella cala, en aquella platja, la gent envelleix molt ràpidament i que en un sol dia, diguéssim, consumeixes la teva vida i comences a envellir.
Ostres!
Clar, tu, quina angoixa de veure els teus nens de 5 anys de cop i volta convertits en nanos de 16-18, mentre tu també estàs envellint. El que passa, com que ets més gran, no te'n dones tant de compte.
Hosti, que fort! Que fort. I, sí. I bueno, suposo que han de fugir corrents, no? Perquè, clar...
Clar,
ningú vol créixer tan ràpid.
Exacte, però és que d'allà no en poden sortir, no saben com sortir-ne. No explico res que no es vegi el tràiler, eh?
Vale, perquè estava pensant, bueno, a veure, me l'estàs explicant. No, molt bé, molt bé.
Això és la premissa, la pel·lícula comença així i llavors veurem com els protagonistes, imagino, perquè quan no l'he vist, intenten resoldre el misteri de com sortir d'aquesta platja i desbrinar què hi està passant.
En realitat, les pel·lis de por moltes vegades no és tant l'argument, que també, però l'angoixa, sí, sobretot, que et genera en el moment, amb la música i amb les imatges i tot. Vull dir que és
correcte.
Més això que...
Sí. I aquesta pel·lícula anava per aquí, perquè, clar, és una platja, per tant, no està a les fosques. La pel·li és a plena llum del dia tota l'estona.
Clar, això és estrany, però bueno, sí. Mira.
Sí,
molt bé.
Sí, una pel·li de terror amb llum.
Ja.
Vinga, va. I no per si acaso l'última del mes de juliol, que és Jungle Cruise, que això arriba el 30 de juliol també, arribarà a Disney Plus i a cinemes també, a Disney Plus de pagament. És la que ha dirigit el Jaume Collet Serra, el director català, amb el Dwayne Johnson, el de Rock, i l'Emily Blunt, que en aquest cas es tracta de Disney agafar el model de Pirates del Caribe i traslladar-lo amb... Doncs en aquest cas, la selva tropical. És a dir, Jungle Cruise està basada en una atracció de Disneyland. En aquest cas, doncs, és un vaixell que recorre un riu a través de la jungla i que s'anirà trobant diferents perills. Doncs això és bàsicament el que veurem a la pel·lícula. Tu allà vas, diguéssim, a Disneyland, et poses allà i te va portant la barca, com a Pirates del Caribe igual, no? L'atracció de Pirates del Caribe. Doncs aquí el mateix. El que passa que tindrem tota una sèrie d'aventures que recorda una mica l'estil Indiana Jones, pel que he vist el tràiler, eh?
Sona bé, sona bé.
Sí, pot ser divertida. Sí, sí.
Molt bé. I a l'agost què tenim?
A l'agost tenim més coses, però si de cas ho comento demà.
Sí,
perquè no dona temps avui, eh? I demà estem al comentem, però tenim, jo què sé, Esquadrón Suïcida, al setembre també ens arribarà Shang-Chi, bé, algunes quantes que arriben al mes d'agost, que si de cas demà les comentem.
Perfecte, doncs Ignasi, demà jo no faré jo el supermatí, però l'escoltaré per veure què ens recomanes. Jo d'avui crec que em quedo amb Viuda Negra, sobretot, pel que has dit. I bueno, alguna d'aquestes infantils que segur que també m'agraden.
Segur que sí.
Molt bé. Doncs Ignasi Arbat, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Eugènia, que vagi molt bé. Bon estiu.
Bon estiu.
Adéu.
I abans de marxar, repassem el temps amb en Marc Vilà.
Avui esperem temperatures màximes que difícilment passaran dels 30. Les mínimes es mantindran en valors de 15 a 17 graus. El dia no serà radiant del tot, sobretot al matí,